Miren, i a mi, què volen que es diga? Vostès ja me coneixen. Quan algun polític me diu que és d'unes comissions, jo no pares d'aquell porte. Maria Fajardo, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Santi Cordells, molt bon dia.
Bon dia.
Avui hem hagut una comissió d'investigació de Vilabici.
Sí.
Que vostè presideix aquesta comissió.
Efectivament.
Jo no sé el que ha passat, però sí que sé que els tinc així i vull que li conten als oients que per això esteu els polítics, estan els polítics, per a contar què passa dins d'aquestes comissions.
Avui era una segona sessió de compareixences. Avui teníem tres persones per a compareixer, que eren tres funcionaris de la casa, concretament del Departament de Mobilitat, del departament que en el seu moment portava l'expedient, que era el Departament d'Agricultura, i del Departament de Serveis Públics. I bé, han acceptat els tres la invitació que van rebre per part d'esta comissió, han vingut a fer la compareixença, han contestat a totes les preguntes que se li han efectuat per part dels grups polítics. Aleshores, no me queda més que agrair que hagin tingut aquesta disposició en vindre i en respondre'ns, perquè al final una comissió d'investigació no deixa de ser un exercici de transparència, i quan més disposició hi haja per tal de ser transparents, sempre és el més adequat.
I què ha passat? Que han preguntat, com han fet les... a què li han contestat? Tot el que se puga dir i que els oients vagin valorant el que va passar en esta posada en marxa d'aquest préstec de bicicletes al municipi.
Per tal d'oferir un poc una visió general de quina és la tasca que desenvolupen cadascú d'aquestes persones en l'Ajuntament, és una de les preguntes que s'ha repetit més per diversos grups polítics. Nosaltres també ho hem preguntat, però també ha sigut reiterada per altres que pregunten després que nosaltres. És precisament això, en què es basa les funcions que desenvolupen cadascú al seu departament per tal de saber el lloc que ocupen i com està relacionat el lloc que ocupen precisament en este servei de Vilabici. I la veritat és que ha sigut prou esclaridor, perquè hem pogut conèixer des del currículum de la persona responsable ara del Departament de Mobilitat, i també hem pogut saber quina ha sigut la evolució de l'expedient del servei de préstec de bicicletes a Vila-real des del moment on s'inicia, que segons la documentació que se'ns havia facilitat es remuntava precisament al 2009 i se servei de préstecs de bicicletes, i per unes qüestions o per altres n'hi havia vegades que era una qüestió simplement de que es quedava la licitació que sortia, es quedava deserta la plataforma de contractació, aleshores no es podria licitar i per tant ninguna empresa aconseguia fer-se responsable d'aquesta execució del contracte, i després en altres moments ha sigut per una qüestió de consignació pressupostària, és a dir, perquè quan ja es tenia tot fet, doncs ixa partida en els pressupostos no tenia diners, aleshores no podia arribar a executar-se. Ens han comentat també on estava la errata precisament en quant a la estadística d'usuaris que tenia les bicicletes, perquè que això és una dada que és totalment pública. Quan nosaltres vam consultar la estadística dels usuaris del servei Bicibilat, que era el servei anterior de préstec de bicicletes, doncs vam poder comprovar que n'hi havia un detriment en quant al nombre d'usuaris des de que es posa en marxa fins a que pràcticament el servei acaba. I nosaltres hem preguntat també, per si s'ha preguntat en la comissió, si era una qüestió totalment conseqüent a això. És a dir, es posa en marxa un servei de préstec de bicicletes, com que no funciona de manera correcta en quant als usuaris, es decideix retirar aquest servei de préstec de bicicletes. Però ens ha contestat la responsable que no és per això, sinó que es posa en marxa un servei de préstec de bicicletes, que de fet s'ha destacat que vam ser pioners precisament en posar aquest servei abans de la població, cosa que com a vilarealenca doncs m'enorgulleix, perquè tot allò que siga una qüestió que faça, afavorisca que la nostra ciutat utilitzi el transport públic i que siguem una ciutat de les que podem considerar verda i que aposta precisament per la mobilitat en bicicleta, a mi m'enorgulleix i que forem pioners en aquest moment, la veritat és que bé, no? Mm-hmm. Però que després deixa de funcionar per una qüestió, i ho ha explicat, no, ara, no sé si Santi recorda la paraula que ha utilitzat, dels enganxes. És que ella ho ha dit molt correctament i no sé com era, però era una qüestió dels enganxes de les bicicletes a les plataformes a on anaven enganxades, no? Com si diguérem. Ella ha utilitzat la paraula tècnica, però ara mateixa no me ve al cap. Que el que va passar va ser que per una qüestió merament tècnica del que era la plataforma en la bicicleta, com que no connectava bé, no podíem comptabilitzar de manera correcta quantes bicicletes estaven utilitzant i quantes se'n retornaven. Per això les estadístiques comencen a baixar i comencen a donar números que són erronis al servei de préstecs. Per una qüestió, ja li dic, de que no funcionava bé el que era el mecanisme de connexió entre la bicicleta i la plataforma on anava. I la veritat és que això ens alegra saber-ho, perquè al final és una qüestió que...
Però això era per lo que se retrasava, per lo que va baixar el número de gent que agarrava...
Això és per lo que les dades reflecteixen que va baixar el nombre d'usuaris, perquè realment ese nombre d'usuaris que se reflecteix no és real.
Val, però és que realment això era el Vilabici, però vosaltres lo que volem parlar és del Bici Vila. ¿Por qué no se posa en marxa el Bicivila?
No, al revés. Estàvem parlant del
Bicivila
i ara el tema el tenim en el Vilabici. ¿Por qué no se posa en marxa el Vilabici? El Vilabici, com ja saben vostès, perquè s'ha publicat en premsa en diferents ocasions, no es posa en marxa per una qüestió de que se té un problema en la homologació de les paneres, de les plataformes que anaven a albergar les bicicletes. Aleshores, tot i que s'instal·len en diferents indrets del poble, acaben retirant-se precisament perquè no compleixen aquesta homologació. A banda, també s'endarrereix moltíssim des de que se trau el plec de condicions i se licita este contracte en la instal·lació d'eixes paneres. I nosaltres en la comissió d'investigació el que hem pogut esbrinar...
Ahí vull anar.
Correcte. El que hem pogut esbrinar fins ara i que pense que sí que li puc contar sense perjudicar a ningú ni tampoc el procediment de la investigació és que el que sí que ens han confirmat des de diversos testimonis és això, que
tant en mobilitat com en agricultura com en serveis públics.
Correcte, com en les persones que van comparèixer en la sessió anterior, que recordem que eren els dos regidors de l'àrea i també la persona responsable de l'empresa adjudicatària. Correcte. El que sí que és aixina és que s'encomanen unes plataformes per albergar les bicicletes, el que coneixem com a paneres o el que van anomenar box en B, per a que ens entenguin, la caixa que alberga les bicicletes, és que quan arriba a Vila-real ixa caixa no es trobava en les condicions que demanava el contracte. Aleshores, ixa segona fase per a adaptar-les al que posava el contracte i, per tant, que pogueren instal·lar-se, és a dir, l'última adequació, l'acabament d'eixes caixes, es fa ja a Vila-real, al Departament de Serveis Públics, però no per part dels operaris de serveis públics, sinó per operaris de l'empresa, però que ja es fa així, perquè quan arriben les caixes doncs no estan acabades del tot, com si diguérem.
No estan acabades, és que no han passat una homologació.
Però això és posterior. A banda de la homologació, que això és posterior, la homologació fa falta per a poder instal·lar-les als carrers.
Clar.
El que estem parlant és de la part prèvia. Per a que ho entenguem, és com si encomanem un moble d'IKEA que ve semimuntat i quan ens arriben hem d'acabar de posar nosaltres les portes i després de tindre les portes ja el col·loquem i ve algú que ens diu, pues està ben muntat, pues és el mateix. Així arriben aquests mobles en el que ens falten certes característiques que s'acaben de muntar així i una vegada està tot muntat és quan se té que obtindre la certificació, la homologació que ens permeta instal·lar-ho en els llocs que toca.
I no s'obté
la homologació.
Per què no s'obté? Han preguntat, és ahí on està el problema?
I aquesta homologació, la persona responsable d'obtindre-la és l'empresa que es queda a la licitació, que quan facilita qualsevol ferramenta o qualsevol cosa a un ajuntament, evidentment, ha de complir uns requisits i entre ells passa per la homologació.
I en quin punt es trobem? On està el fallo de moment? I per lo que han pogut
De moment no està l'homologació quan s'instal·la i segons ens van comentar, doncs estan en aquest procés d'homologar aquestes paneres per tal de que se puguen instal·lar el més ràpid possible.
Ens va dir el regidor que de moment al poble li havia costat un duro, això és cert?
Sí. Sí, sí. Bueno, a priori, per lo que nosaltres hem pogut contrastar, és cert que el poble de Vila-real no ha assumit cap despesa.
Li ho han preguntat unes quantes vegades en la comissió i així ens ho ha confirmat. I no n'hi ha cap document, efectivament, que mostre que ens ha costat res.
I és normal que s'instal·li algo que no porta una prèvia homologació i que després se tinga d'homologar quan ja estiga muntat?
Jo no sé si és normal o no, perquè...
No sé si he de fer d'aquestes preguntes.
No, desconec si és entrar dins de la normalitat o no de quan s'instal·la qualsevol cosa en el carrer. Jo vull que entendre, sense haver gestionat mai, evidentment, però jo sí que entenc que quan una cosa s'instal·la en una via pública que pot ser usada per qualsevol veí o veïna i que pot sotmetre's igual als seus beneficis que als seus perills, hauria d'estar homologada, sí. Jo ho entenc així.
Jo és que no me faig la idea de que algun veí puga tindre alguna cosa al carrer sense que no complisca tot el reglament i que l'Ajuntament li deixara. Però, en fi, comissions de la investigació, va bé, tranquil·la, alguna cosa a ressaltar?
Res, seguim en les sessions de compareixença, i ja li dic, hem tingut la segona, i esperem que d'ací... dues setmanes tindrem la tercera i a més no serà d'ací dues setmanes perquè s'ha dit que se canviarà l'ordre de les comissions perquè les properes comissions tocarien que foren el dijous 16 de maig que ens pillen plenes festes.
Antes de Sant Pasqual.
Aleshores seran el dijous 23 les comissions ordinàries i ja està.
Temes que s'hagin tratat, uns altres comissions, alguna cosa que hagin tratat avui?
Res, hem estat parlant sobretot del ple de divendres, els assumptes que s'han quedat...
De quin ple de divendres?
El primer, l'extraordinari.
Nosaltres normalment intentem, com és en divendres, fer-lo en directe, però, clar, jo entre el ple de les 8 del matí i el ple de les 11 del matí no hi havia color. El bo era el de les 8 del matí, per a mi,
No sé si el bo, però era el que tractava, ja com bé indica el seu nom, qüestions extraordinàries, perquè al final en el ple ordinari va ser un ple de tràmit, pense, i també on se van tractar moltíssimes mocions, i al final va acabar fins i tot fent-se, per a mi, llarg i pesat, perquè no continuem sense tindre un ROM aprovat, que el ROM és el que ens permet també de vegades limitar eixes intervencions que fem, i com en este ple... Ja vam tindre de nou les intervencions de cada regidor que exposava la moció, les explicacions de vot de cada grup de que explicava el seu vot o que justificava el seu sentir i després l'espeech últim del president del ple, doncs la veritat és que se va fer prou llarg.
Bueno, a les 8 del matí, ple extraordinari, jo pensava que el feia en directe, no el va fer en directe, però sí se va penjar després, és a dir, sí que el van poder donar en diferit, així en esta casa. El primer que van veure van ser aquest canvi de cadires, vostè ara, el seu company és el que no tenia antes, és a dir, al seu costat han posat a Manu Robert en este moment i també van veure aquesta complicitat. Bueno, vale, rectifique, borrem, no és complicitat, sinó l'estar molt d'acord en l'equip de govern de Manu Robert, és a dir, Manu Robert el que ens va dir en declaracions a esta casa és que veuen que n'hi ha un govern que treballa molt i molt bé per a esta ciutat. Això també és algo a destacar,
La veritat és que no havia escoltat les declaracions de Manu Robert, però sí que vaig escoltar, evidentment, el seu sentir del vot en el ple.
Sí, però allí no va fer cap declaració.
Sí que, i el ple sí que és veritat que va votar tot el mateix que va votar l'equip de govern. Aleshores, puc entendre que aquesta sintonia o aquesta bona harmonia se podria desprendre d'això, del seu sentir del vot, que va votar exactament el
allí
mateix.
Allí no va fer cap declaració. Anem a escoltar el que va dir, perquè a Ràdio Vila-real li va fer declaracions.
Bon dia, Susana. Efectivament, en el ple extraordinari jo he votat així respecte a tots els punts perquè considero que l'esforç de l'Ajuntament cara als funcionaris és un esforç encomiable, és un esforç que durant aquests últims mesos estan fent d'una manera molt positiva per al poble, i jo com a defensor de tots els interessos del poble, vinga del color que vinga, tinc que respaldar-ho i tinc que ajudar-lo, i no solament ajudar-lo, sinó que també diguem espentejar d'aquest carro tan pesat que portem des de fa molts anys darrere, per veure que tot el món cobre, que tot el món treballa a gust i que les coses pues, puguen fer-se d'una manera pues, més raonable, més congruent i més coherent. Entonces no podia donar aquest vot com a negatiu ni com a abstenció precisament per això, i respalde definitivament tot el que els funcionaris de la nostra casa, de la Casa de la Vila, estan fent diàriament, i que això és un recolzament que tindríem que fer tots els grups polítics. Moltes gràcies, Susana.
Bé, clar, ara és que com tenim els partits que tenim i un independent, per això, un independent no, un no escrit.
Efectivament.
Així no hi ha independents. Però vostè va entrar a debat?
Sí, jo vaig entrar a debat per una qüestió, i ho vaig explicar també així en el ple, de que pensava que era un ple que recollia moltíssimes coses importants i transcendentals per al poble de Vila-real, com va anar allí simplement votar i que cada uno hablara de su libro, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores vaig preferir entrar a debat per tal de poder explicar la postura de Compromís, però també que se'n poguera respondre, i després tindré jo també aquest torn de rèplica, perquè crec que era el més just i el que tocava en uns temes tan importants com els que se portaven, perquè recordem que els temes que es tractaven en ixe ple era el pagament de sentències i d'interessos que ens han deportat ixes sentències, també era el pagament de factures pendents en el que anomenem la 413, és a dir, totes les factures pendents que quedaven d'anys anteriors per tal de liquidar ixe deute que tenien proveïdors l'Ajuntament, i després també tots els retards en nòmines o en productivitats o en altres qüestions en ajudes socials també, que es diu, que es devien als funcionaris de la casa. Aleshores crec que eren tres qüestions que havíem d'abordar i que s'havien de posar al dia, i després el punt que no vaig ir endavant, que era el d'inversions i convenis, i a mi jo volia explicar que nosaltres no vam aprovar aquest punt perquè, com ja vaig explicar així fa uns dies, quan vam vindre l'última vegada prèvia a aquest ple, doncs ens havia facilitat una carpeta que estava molt, molt ben redactada i molt assea, però després no se'ns havia convidat a parlar sobre aquests convenis i sobre aquestes inversions i quines eren les prioritats per aportar endavant aquests convenis, aquests nou convenis, si no recordo malament són nou, en detriment dels altres més de 40 convenis que té este ajuntament, alguns tan importants com els que té amb Càritas Interparroquial, per exemple, que dona de menjar a centenars de veïns del nostre poble, o altres tan importants també com, per exemple, l'alberg que tenim de transeünts o altres entitats culturals respecte a altres que sí que apareixien en aquesta llista de convenis.
A mi m'agradaria... hi ha un moment en el que vostè li argumenta a l'alcalde que no tingui aquest tall, bueno, que la tasca que li toca fer a Compromís com a tal, per a que la 400, bueno, la que té que pagar despeses generals, romanent per a despeses, finançaments afectats i baixes, tal, esta, per a que la separara per a poder donar el voto positiu. Perquè cal dir que aquest voto positiu pel que cobrarà una gran quantitat de gent d'esta població, i ojo, estem parlant de gent que ha prestat serveis i de gent que viu d'aquesta gent que ha prestat serveis, jo no sé si me puc atrevir a dir el que vostès, Compromís, van tindre que fer, perquè jo quan l'alcalde diu diga vostè què és el que... perquè jo crec que hi ha un moment que vostè li diu, bueno, jo també vull deixar clar que no és que estigui d'acord, sinó que no tinc un més remei, perquè això se separa per blocs, perquè arribaran aquestes dues abstencions per part de Vox i del PP, i sí, per part de Compromís, els va tocar fer. Jo sé que l'alcalde ho ha agraït,
Sí, jo el que no volia que pareguera és que eixe sí de part del nostre grup era un aval a la seva gestió. Nosaltres el que volem és que això no torni a passar i que no se deguen factures i que ofeguem a les empreses del nostre poble o ja no només les empreses, sinó també els autònoms del nostre poble i tot aquell que presta un servei al nostre ajuntament. No pot ser que l'Ajuntament de Vila-real siga l'ajuntament que més tarda a pagar de totes les comarques del nord i no pot ser que se deguen factures mentre, per altra banda, aquestes empreses o aquestes persones que presten serveis han estat fent front als seus impostos, mentre se'ls deu una quantitat gran de diners per part d'un ajuntament. I nosaltres això no volem que torni a passar. I a més és que el que havia d'entendre la gent, pense, és que no era tan senzill com apretar un botó i pagar. N'hi havien factures que sí que tenien, ja si ho hem comentat moltes vegades, RC, que la RC és la reserva de crèdit, és a dir, que provenien de partides que ja estaven creades i el que n'hi havia que fer-la, o sigui, el que n'hi havia que fer era dotar-les de crèdit per tal de poder pagar, i n'hi havien altres que no tenien aquesta reserva de crèdit. Aleshores n'hi havia que fer-les de nova creació. I són dues qüestions diferents que a nivell tècnic calia abordar, però que nosaltres en cap cas estàvem en contra de pagar allò que se deu a tota aquella persona que se li diga.
Santi, per lo que fa a Valtes, hem parlat d'este tema, l'alcalde s'ha d'acord en pagar, però ho tenia tot dins d'una carpeta. Val? I quantes persones pel carrer li diuen a vostè fas el favor perquè la factura que jo li he enviat a l'Ajuntament me l'han tingut a que financiar en el banc. Però tu vas al banc i li dius, mira, això m'ho deu a l'Ajuntament, això ho cobraré, dóna'm el crèdit. I ara resulta que te diuen, ho aprovarem la setmana que ve, i no l'aprovaven, i el crèdit se li acabava. I en aquest moment, el pare, mire, per favor, diga que sí, perquè és que jo no cobraré.
Sí, moltíssimes, però això és constant, ja no pel carrer, sinó perquè jo no és d'este poble, com bé sabeu, treballo així, sóc regidora així, tinc la família així, i és evident que molta gent de la que van aquests expedients, o els conec, o alguns directament, per dir-ho clarament, fins i tot són família meua, o de lluny o de prop. Evidentment, el que passa és que de la mateixa manera que te ho diu Càritas, te ho diu una altra associació, i quan tu reps ese feedback o esos comentaris, doncs estàs en un moment de dificultat, perquè evidentment pot ser ho aprovaries tot si n'hi haguera disponibilitat, si n'hi haguera diners, si n'hi haguera moltes coses. Però la política és prendre decisions, i en aquest sentit, ja com ha dit la meva companya Maria Fajardo, i les decisions no les hem pres, sinó que se'ns va donar, se'ns va lliurar un paperet en el qual les decisions ja estaven preses, clarament. Aleshores, jo, quan rep aquests comentaris que me comentava vostè així, de que això és urgent, també els he rebut per part d'altres expedients o d'altres grups o d'altres associacions que afecten a la vida i a la vida social de la nostra ciutat. I precisament la política es tracta d'això, de prendre decisions. A veure, només tenim 200 euros. Què fem amb 200 euros? Els aprofitem per a menjar, o els aprofitem per a fer una reforma en casa, o els aprofitem per a comprar-nos una peça d'antiguitat, per dir, o una obra d'art. Doncs, evidentment, has de prendre decisions, i això és el que fa el polític. I per això no podíem votar en aquest moment favorablement d'aquestes maneres, això, perquè aquestes decisions no se'ns ha donat en cap moment l'oportunitat de prendre-les, sinó que les ha pres algú per nosaltres en un criteri que com a mínim trobem discutible.
Claro, però la pressió en aquest moment, perquè clar, l'alcalde volia pagar i els deia, aprovem el remanent si el que vulc és pagar, i vostès dient, a veure, nosaltres volem saber què volem pagar. I ahir hi havia, bueno, això també és fer política, és dir, també és dir, i clar, ahir Compromís li toca fer una tasca, i, a veure, després de que al final m'acusen de ser el braç armat de Compromís, però jo no sóc el braç armat de ningú, jo el que volia és que la gent sàpia per què se prenen aquestes decisions, és a dir, què ocorreix, perquè tot això són hores, moments en el que, a veure, portaveu de Compromís, claro, dieu, nosaltres, vale, volem pagar, però què estem pagant? Perquè en el ple vostè diu, Vila-real té diners, i l'alcalde diu, no senyora, no tenim diners.
Sí, jo quan faig la referència que Vila-real té diners és precisament perquè les sentències en un moment donat, quan se mos va convidar a nosaltres a pagar aquestes sentències mitjançant un préstec, nosaltres vam votar en contra d'aquest préstec i automàticament el que va passar en els mitjans de comunicació era que se feien eco d'una nota de premsa que publicava l'Ajuntament de que s'anaven a quedar 25 projectes sense fer per culpa de que nosaltres no havíem aprovat aquest préstec. I després hem vist com hem seguit vivint, per dir-ho d'alguna manera, la ciutat no s'ha aturat, no s'ha parat, i quan s'ha fet la liquidació del pressupost n'hi ha remanents suficients, no només per a pagar les sentències que encara queden i que no s'han pagat a pulmó prèviament, com algunes sí que ha passat, i dic lo de a pulmó perquè se repeteix constantment, doncs no m'he fet...
4 milions portaven al llom, efectivament. 4 milions al llom.
No només s'han pagat i les sentències, sinó que a més n'hi ha diners per a invertir-los en algunes qüestions, com per exemple l'adequació del Gran Casino, o n'hi ha diners, com per exemple plantejar que s'han de pagar uns convenis a diverses entitats. És a dir, sí que n'hi ha diners de remanents, perquè aquests convenis i les inversions, de les que podem dir exemples, no s'estan incorporant al pressupost per tal de sumar aquests diners al pressupost i que ara el traguem endavant sencer, sinó que se fiquen junts.
Justet abans de pujar així, un senyor que estava a Maria davant m'ha dit doncs, un tema que ja me l'havia dit un altre dia, que és una barana en una part de la séquia, a més és un lloc que està a prop dels col·legis, de la Consolació i del Pasqual Nàger, etc., que per cert jo també transite habitualment perquè visc així, i sa barana, doncs qualsevol dia pot caure un xiquet dins de la séquia i el iaio darrere. Bueno, això són les paraules que m'ha dit, estava la meva companya ahí davant, i... De fet, no ho ha dit com si jo estigués a l'executiu i formara part del govern i fora quan estigués a l'oposició, però no passa res.
No, ahí tinc que parar. És que jo crec que en este moment Compromís forma part de l'executiu. Jo sé que ara m'estan fent els dos cara de poder.
No, però és veritat que ens necessiten per executar perquè no tenen majoria absoluta, cosa que ja hem dit i hem redundat moltíssimes vegades. Però clar, ara jo, si tinc diners per a fer això... Uh-huh. I me'ls gasten això, no me'ls gasten, per exemple, en el Gran Casino. O me'ls gasten en el Gran Casino i no me'ls gasten en la barana. Pot caure demà un xiquet i el iaio darrere i tindre una desgràcia. Aleshores, què hem de fer? Prendre decisions. Quina de les dues coses és més urgent? Per això no és de rebut que ens donen un paperet en el qual nosaltres, com a
clar,
part... I per cert, és el que Vila-real ha volgut, és a dir, el que Vila-real ha volgut i ha votat és que el Partit Socialista no prenga les decisions a soles, sinó que les parle amb algú. I si algú pot ser el PP, el Compromís o Vox. Nosaltres no havíem parlat, nosaltres en la privacitat no sé en qui altre podrien haver parlat o no, però ahir van votar tots que no, però no sabem en qui va parlar, en nosaltres sabem que no va parlar. Per tant, nosaltres no vam poder aportar el nostre punt de vista de què era urgent i què no en aquest expedient. I això és en resum, és això, és la falta de diàleg que té este govern de enviar-nos a votació tot un expedient sense haver-nos comentat absolutament res.
Sí, no.
I no és la primera vegada que passa, portem un any així, els tornem a dir que per favor entenguen que ens han de dialogar les coses, que els volem exposar el nostre punt de vista de persones que vivim així, que treballem així, i que jo de Vila-real n'hi ha, de vegades en un mes no isc, vull dir, així de clar. I que, per tant, crec que el nostre punt de vista pot ser interessant.
Per tant, i les factures, vostès voten que sí, perquè se paguen a proveïdors, pels els funcionaris i demés, perquè sí que ahí sí que n'hi ha una negociació.
Sí, de fet, no sé si recorden vostès, perquè aquest ple va estar ajornant-se setmanes, nosaltres demanem que se separe perquè en les primeres comissions, quan se parla d'estos temes, ja directament ni se dictamina, per tant no s'arriba a convocar el ple i no se dictamina perquè se vota en contra precisament dels expedients per la divisió que en un primer moment s'havia fet. I aleshores som Compromís els que anem a parlar amb el interventor per plantejar-li que nosaltres volem una divisió per tal de poder aprovar els punts que fan referència al pagament del deute que se té per part de l'Ajuntament. I el deute és en els jutjats que ens requereixen sentències, amb els treballadors de la casa que els deu diners de diverses qüestions, i amb els proveïdors que han prestat serveis a l'Ajuntament.
En este cas, estem parlant de la capacitat de negociació que s'està portant a cap. Ojo, també cal dir que després de tindre un alcalde tants anys en majoria absoluta, també és veritat que quan algú té que tornar a negociar, perquè ojo, aquest alcalde ha negociat, jo l'he vist negociant.
Sí.
És a dir, no en vosaltres, perquè en vostès, perquè estaven...
altres companys, però sí, sí. El mateix que vaig dir jo, nosaltres venim d'un partit de més de 30 anys d'història en este poble que està acostumat a negociar, a sentar-se i a parlar, i a més sempre que ha fet falta Compromís o el Bloc en el seu dia o la UPB fins i tot, hem estat disposats a parlar amb qui ha fet falta, perquè molt al nostre pesar, que som un partit que clarament som d'esquerres, però quan va fer falta seure'ns a parlar amb el Partit Popular també ho vam fer en la nostra trajectòria històrica al nostre poble. Aleshores crec que si algú sap negociar és Compromís i la gent que el conformem. Aleshores...
Els va dir que són l'Ajuntament, vostè dia, és que és l'Ajuntament que més tarda en pagar, entonces va ser quan l'alcalde va dir dels 4 milions al llom, però que si no se pagava ara, ojo, que no es tindrien ni escenaris pa festes. És que la situació era més dramàtica de lo que la gent creu al carrer.
Sí, però Susana, el drama, clar, és que moltes vegades no és perquè no siga veritat, vull dir que ho és i que som conscients, però no es pot funcionar així. Vull dir, també quan allò del crèdit de l'any passat, no sé si recordes, que ens van dir que el jutjat ens enviaria una carta personal, sí, a cadascú denunciant-nos, sí, sí, i que pràcticament respondríem en el nostre patrimoni personal. Aleshores, nosaltres estem acostumats a aquest tipus d'amenaces, perquè són amenaces, no sé, bueno, des del punt de vista semàntic, això és una amenaça, busques la definició i és això. Si fas això, passarà, serà aquesta la conseqüència. Aleshores, no és que no pensem que pugui ser aquesta la conseqüència, sinó que li diem a l'alcalde, per si ens sent des d'ací de la ràdio, que aquesta no pot ser la metodologia de treball. La metodologia de treball no pot ser, si no votes el que jo vull, tindrà com a conseqüència el caos i, com es diu, l'Armagedon i la fi del món. Sinó, sentes vostè a parlar, arribarem a un acord i aleshores no n'hi haurà Armagedon en cap moment.
Sandy, que jo el veig a vostè molt tranquil quan dic això, i jo l'he vist, miren, l'alcalde d'esta població, José Benlloc, és boníssim a l'oposició, és dir, jo no sé, Maria, ara en aquest moment vostè és a la Diputació i a l'oposició és una persona molt combativa, de veritat, a mi m'agrada més a l'oposició que governant, perquè és una persona que te dona molt de joc. I en aquest cas, Sandy, jo també veig que vostè és una persona que quan se posa en la seva posició és molt dur de manejar. És a dir, vostè diu, no, sentem-nos a negociar, tenim que parlar, posem els nostres punts de vista. Lo que jo no entenc és per què no s'acaba d'entendre això, perquè en este cas Maria li ha tocat negociar a dos bandes.
Sí, però bueno, sí que molt assentem a parlar sempre que fa falta, pense. Vull dir que al final també és una qüestió de disponibilitat. En el seu moment, quan vaig anar a parlar amb ell per el tema de la separació dels expedients, perquè sí que pensàvem que era la manera més idònia, doncs vaig anar jo perquè sóc la que està més per la casa, per una qüestió de feina. Jo estic a la Diputació i estic a l'Ajuntament ara mateix en dedicació exclusiva, perquè en la meva feina tinc una excedència. En canvi, els meus companys estan compaginant la tasca de regidors amb la seva feina civil. No tenen excedència. Aleshores, clar, jo estic més per així, vaig anar jo a parlar amb ell. Però, per exemple, per veure què havia passat i fer una valoració d'eixe ple i del punt que s'havia quedat pendent, que és el d'inversions i convenis, doncs vam estar dimarts de vesprada i vam estar els tres. Vam estar Santi, Dora i jo amb l'alcalde i amb la regidora d'Hisenda.
Per lo tant, ja, clar, és que jo me'ls vaig deixar i ja no vaig saber què va passar, ens vam anar de festa. Per lo tant, perquè era festa. Això ja fa oloreta a pressupost.
Bueno, no tenim cap proposta, no tenim clar, no tenim cap proposta damunt de la taula pel que fa al pressupost complet, ui per ui, però pareix que la voluntat sí que és eixa. De fet, en el propi ple extraordinari, si vostès el van transmetre en diferit, també vau veure com allí se va fer públic que evidentment n'hi ha que sentar-se a parlar. L'alcalde reconeixia que aquesta vegada la forma i la manca de diàleg no havia sigut la més adequada, també ho reconeixia allí, se'ns convidava a parlar per al tema de pressupost i fins i tot en el propi debat jo ho vaig dir, això avui estem a divendres, però el dilluns mos tornem a veure tots així, mos crideu i així estarem. i sa crida se va produir i mos van veure el dimarts i mos van veure tots junts i la veritat és que va ser una reunió molt llarga perquè vam entrar a les 6 i mitja de l'espera i vam ir a les 9 i mitja de la nit.
Però, sí, sí, però...
Però jo vull redundar, si em permets, en una idea que ja ha dit Maria, i és la nostra trajectòria i la nostra cultura de consens i de diàleg que hem demostrat en este poble des de pràcticament pocs anys després de la transició, que este partit, han vingut altres partits i se n'han anat, però nosaltres així estem i hem dialogat i hem parlat amb tots i això ho hem heretat, és una disposició, és una cultura de treball que la nostra formació, que moltes vegades s'ha vist al mig, ha tingut sempre de dialogar per a el bé de Vila-real i per a treure coses endavant. Què està passant ara que és tan difícil? Perquè per la nostra banda no és, quede clar, perquè tenim aquesta trajectòria i l'hem demostrada durant més de 3 dècades, no? 3 dècades i mitja que portem.
Però una negociació no és un diàleg.
No, una és negociació...
Una negociació
han de cedir
tot el món se tenen que deixar pèls a la gatera. Entonces, ¿esa negociación comenzat o ha sido un diálogo o un monólogo?
Pero la negociación, Susana, comienza por el diálogo. Es que, por ejemplo, en este expediente no va a haber ni diálogo ni negociación, res. Per tant, difícilment podem arribar a alguna conclusió. Va haver un lliurament, una entrega de documentació.
No, però en el que s'han setat ara, que suposo que és al que vostè se referís...
Clar, és el que necessite.
Clar, al que s'han setat ara dimarts van poder dialogar. Dimarts jo crec que sí que vam dialogar i ens vam seure, vam estar dialogant, sí, dialogant, plantejant quines són les prioritats per a nosaltres, ells també es van plantejar quines eren les prioritats per a ells i jo crec que el que estem aconseguint des de Compromís és que no hi hagi monòlegs, sinó que puguem parlar tots i escoltar-nos tots i això crec que és un mèrit.
A mi, per exemple, el moment en el que se parla de la quantitat de diners de la memòria històrica que vostè ve així i fa la declaració esta de, és que haurem pogut apartar aquests diners i els haurem pogut emplear en altres coses en aquest moment i poguérem haver-nos esperat 2 mesos, l'alcalde en el ple va dir que no se podien esperar.
No, és que no és que nosaltres demanem que se puguen esperar, sinó que el conveni, precisament, que nosaltres més podem dir que coneixem i que hem treballat, que són els 90.000 euros que van destinats per a la memòria democràtica, el que ens comenta l'associació que ha de gestionar aquest conveni és que vol una reunió prèvia a l'aprovació d'aquest conveni perquè les persones que formen aquesta agrupació en el grup de recerca de memòria històrica són persones que recordem que moltes són jubilades i que cadascuna ha tingut la seva ocupació d'allò més diversa, altres són professors universitaris, altres són historiadors, altres són persones de peu com pot ser, gent que té una sensibilitat per el tema de la memòria democràtica però que no té cap formació en quant a la justificació de subvencions o de convenis. Aleshores, clar, ells volen tindre una reunió que els garantisca que des de l'Ajuntament de Vila-real se'ls va posar aquelles facilitats tècniques per a que ells puguen fer la justificació d'aquest conveni, perquè recordem que 90.000 euros són molts diners, que 82.000 euros són efectivament per a la realització de les tasques pròpiament dites que els arqueòlegs faran, aleshores és tan simple com aquesta factura d'aquest treball i ja està, però que també n'hi ha una altra quantitat de diners que ells han d'elaborar una memòria per a justificar en què se ho van a voler gastar i després presentar les factures que acrediten que allò que han fet s'ha complit. Aleshores, clar, és una feina burocràtica que requereix de temps i de feina, de capacitat per a elaborar i seus documents. Aleshores, ells el que volen és poder seure tant en la regidora de l'àrea, que en este cas és la mateixa regidora d'Hisenda, com si poguera ser en algun tècnic de l'Ajuntament del Departament de Memòria Democràtica que els poguera garantir quins van a ser els terminis de justificació, quins van a ser els requisits per a poder optar a aquest conveni i poder justificar-lo després. És a dir, que volen tindre primer quins van a ser els paràmetres i el marc legal en els que ells disposen per a manejar aquest conveni, que me pareix una decisió molt responsable. Perquè moltíssimes associacions crec que també hauríem de partir d'aquesta premissa. de saber si van a tenir la capacitat després de gestionar els convenis. Jo ara que estic a la Diputació veig com moltíssims pobles i moltíssimes associacions tornen les subvencions i els convenis que se'ls ha concedit per part de la Diputació perquè no tenen la capacitat de gestionar-ho. Se'ls concedeix però després no poden gestionar-ho. Aleshores, me pareix molt responsable que una associació que va a manejar ara tants diners, i on tots, recordem, són voluntaris, vulguen tindre tot això ben lligat. Aleshores no me pareix malament. Per això parlàvem que no n'hi ha cap problema en que aquests 90.000 euros s'incorporen al pressupost i siguen un conveni més com els de més de 40 que ja dic que té l'Ajuntament de Vila-real.
Per tant, Santi, la conversa en l'alcalde dimarts per l'esperar, clar, jo m'he quedat en si titular i ho sent, però jo vaig avançant en la cosa. Bé, el veu bona via?
Sí, espero que sí, tinc esperança. Portem un any intentant-ho. Esperem que esta siga la bona i la definitiva i que siga honesta i que tinga bon fruit. Nosaltres sempre hem estat disposats des del primer dia.
Maria, el mateix punt de vista, compartís el que diu el seu company?
Sí. Jo crec que el que hem d'assumir és que és això, que en una negociació han de cedir les dues parts i ara haurem de valorar totes i tots doncs, en què estem disposats a cedir i en què no, i segur que arribem a bon port.
Pues ens quedem en això, en que tot arribi a bon port, que tinguem el pressupost quan antes i que avance Vila-real, que al final, si en vez de un capità de barco, en este cas, són dos capitans de barco, pues no passa res, lo que volem és que el barco funcione. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.